Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi.
Ai, ai, ai. Va, anem amb els exagrables que avui he dit. No, res, res.
Després de com ens has tractat.
De què?
Bon any, eh?
Bon any, és veritat. Bon any.
Perquè, com te n'has, vens més moreno.
No, no vens moreno.
Barbados, eh?
Barbados, el iot, no?
No us puc de... O sigui, no puc deixar la reunió un dia o què?
Jo entenc que un líder com tu s'hagi agafat una larga vacació.
Sí, sí.
I és un detall que t'hagis endut el, amb tu el servei.
Mm. Quin servei?
El servei que tens a casa, te l'has endut amb el lloc de Barbados. Ets un bon jefe, ets un bon jefe.
Hosti. Sí, sí. No, tot i que nosaltres estàvem disposats a acompanyar-te pel que tu manessis, eh? No.
Ja però teníem... qui us ha dit que he anat a Barbados? Per què esteu dient?
Ja teníem el sentit...
Només has d'anar a veure el color que portes.
A veure, el Santillo teníem el banyador, la
camisa,
el flotador...
I la camisa aquesta de palmeres.
Sí, per teníem favor. El patito, saps el patito aquest, que és un flotador?
Sí,
la,
sí.
La sullera de bussejar...
Estàs guapo, tu, el patito.
Estaven posades ja... I estava esperant la teva trucada, però res, et devies oblidar, nosaltres. No passa res, nosaltres seguim el teu servei sempre tristos, això sí. RAC1 no es va voler el dia 23, tu no es vas voler el dia 24.
El dia 23?
El dia 23 al Palau de la Música ningú es va trucar. No?
Ah, per què volíeu fer el Palau de la Música?
No, és que has estat, normalment nosaltres treballem i no ens volien. No passa res, no passa res, Montbé, no passa res.
Anar al Palau de la Música, vosaltres, jo... És un perill i un risc.
Ha anat gent pitjor, eh? Mare, l'Àngel Llàcer, eh?
No volem dir res. També, vull dir, que es podies haver mogut el 24, que nosaltres haguéssim fet un Montgomery, però amb Papa Noel, ja. I tornaríem a dir que aquest senyor que entra a les cases i es menja les mandarines i que no sabem si és milionari o té milers d'ells fent PlayStation d'imitació. No ho sabem, és igual. No es van trucar. Bueno, però hem aprofitat per avançar feina. Tampoc la Molins es va trucar el dia de Reis. Però no passa res, no passa res, no estem ferits. Però
perquè va pensar que volíeu
volíem descansar. Sí, molt bé, molt bé. Però, bueno, hem aprofitat per avançar feina.
I tu a les Barbados?
Sí, jo a les Barbados.
Menjant amb un coco. Amb un coco,
sí, una mica de ron a dintre.
Waikiki.
Aquí, dient-li Braulio, por favor.
No.
Otro maitai.
No comenceu a dir animalades. Va.
Bueno, perquè deia que...
Este no me gusta.
Però...
Tráeme otro. Otro, por favor, Braulio. Braulio, te he dicho mil veces que te pongas así que me das sombra. Clar, el servei en castellà. Me das sombra. Tápame el sol, por favor, Braulio. Tápame el sol, colócate ahí.
D'acord.
Senyor Bundó, bueno, hem aprofitat, com deia, per avançar feina, i per això els últims morts famosos...
Home, n'hi ha hagut bastants, eh?
Els salvem de moment.
És la nostra teoria, de que quan ve el fred i l'hivern...
Sí, sí, sí. O sigui, al final d'any, inici d'any...
No, és una... És una mina. És por fin llegó la cosecha. Dels exagrables.
Ja ho vas dir, a les últimes setmanes deies no s'acumulin.
No s'acumulin, no.
Home, hi ha molta gent que ens ha demanat Beckenbauer, eh?
Sí, sí. Beckenbauer està escalfant.
Està refredant-se a la banda. Està demanant entrar.
Sí, de Sagalos, que ja ho vam dir tot quan van fer l'exagrable de Pelé, i ja va quedar retratat com una persona miserable, col·laboradora de dictadura militar brasileira, i que es va apropiar de títols de Saldanya, que és qui va fer aquell equip de Somni, no?
Sí. Però bueno, anem al nostre tema d'avui, va. Que també té a veure amb delinqüents que són adorats pel poble, com Beckenbauer i Zagalo.
Oh!
El no... Beckenbauer?
Per favor.
Beckenbauer és una cosa... No.
Ja en parlarem.
Preguntaria a la FIFA, a la UEFA, als suborns per aconseguir els mundials i tot això. Bueno, parlant de delinqüents que són adorats pel poble, el nostre personatge d'avui ens va canir pintat a l'oli. El nostre protagonista era un assassí, cruel, malfactor, violent, sense escrúpols, avariciós, fanàtic religiós, sàdic i molt perillós.
I català!
Una persona absolutament poc recomanable. Però què ha passat a la història com un heroi defensor dels drets de Catalunya? Cosa que veurem que és totalment falsa. És que tipus delinqüents catalans que s'han fet passar per defensors de la pàtria,
n'hi
ha hagut molts.
No.
Però pocs amb el trabuc de l'home que parlarem ara, eh? Aquest tenia més trabuc que tots junts.
Vale.
També es va fer passar com una mena de Robin Hood que robava els rics per donar als pobres, cosa que també és mentida.
Falsa.
No era més que un quinqui del segle XVI a qui el seu propi fill, que va ser, atenció, rector de la parròquia de Carós, i els homes de Déu ja sabem que no poden mentir,
sí,
definia el seu propi pare com furiós, venjatiu, irascible. I si això t'ho diu el teu fill, doncs Déu-n'hi-do. Això sí, era la missa diària, per això el nen es va fer cap allà, i els divendres no menjava carn, cosa que no li impedia torturar, robar, assassinar qualsevol pobre.
Es pot matar divendres? Sí. Menjar carn? No!
Sí, li posaven uns peus de porc. Mira, que n'hem fet uns peus de porc. No, espera un moment, no. Li estic traient els ulls a aquest senyor i posa'm unes bledes, que això és pecat. Bé, i a més atracava els pelacanyes. Sí, perquè, com veurem, els seus objectius eren pagesos, traginers i gent de poble, perquè els nobles sempre els tractava bé. I això que era un heroi de la resistència catalana tampoc és cert, perquè el seu mite comença quan una sèrie d'escriptors castellans, Antonio Coello, Francisco Rojas Torrillas i Luis Pérez Guevara, van escriure l'obra de teatre, el fulletí El Catalán Serrallonga, que va popularitzar una imatge falsa del nostre heroi que anys després els autors de la Renaixença van acabar de maquillar afegint la idea de Robin Hood i la que era tot un patriota. Tot i agenda. Però aquí estem nosaltres per explicar-vos la veritat sobre Joan Sala i Ferrer, conegut a tot Catalunya com Joan de Serrallonga.
Serrallonga, el millor bandoler, perquè controlo la zona de Tortosa fins a Ribes de Freser. Ensenyo el meu pit, veuràs l'or i no coure. Si t'ensenyo el meu trabuc, el veuràs tu com un roure.
Va, home, per favor. Lil Dami, fes el favor.
Lil Dami, jo que es grasses, eh? És allò com si s'ajunten Lex Luthor...
No.
I l'Enigma, eh? Sí, una associació de malfactors. Lil Dami, jo que es grasses.
No, del trabuc de Serrallonga ja en parlarem més endavant.
No cal.
Home, no, trabuc dur com un roure, eh?
Trabuc dur com un roure.
Prou.
Que m'he enamorat al supermercat i tinc el trabuc dur com un roure, eh?
Li va donar molta guerra, eh? Li va donar molta guerra, això, eh? Bueno, però primer anem a buscar...
El tio va al trabuc.
Ja parlarem del trabuc. Però anem a buscar...
Tu has vist el trabuc? He posat la foto del trabuc.
Prou. Sí que és veritat, surt una foto del trabuc.
Bueno, una foto, trabuc, no, trabuc, un gravat.
El trabuc.
Trabuc, sí.
Ella es mirava cada matí i deia... Prou. Com no haig de ser bandoler si tinc aquest trabuc.
Prou.
Bueno, anem a buscar els seus orígens, que, en contra de la llegenda, no són aquests d'un pobre pagès que, per circumstàncies de la vida, va haver de fer de bandoler. No. Serrallonga va néixer noble.
Ah, mira, però, ja no, una cosa que ja no és...
Ui!
Però el que passa és que en aquella època la noblesa catalana estava absolutament dividida i se'n batossaven entre ells.
Sí, és curiós que, com anem veient aquí en els execrables, la història es va repetint.
Sí.
I la cosa segueix bastant igual al segle XVI. Sí. En aquella època els bandos dels nobles catalans no es deien Junts i Esquerra.
Com es deien?
No, es deien Nyerros i Cadells. Serrallonga era dels Nyerros.
Nyerro.
Que conformava una part de la noblesa catalana que defensava els drets dels...
Nyerro, que no Nyordo, eh?
No, Nyerro.
Nyordo és una altra divisió.
Que no es podien ni veure amb els Cadells, els Nyerros, perquè eren de la part de la noblesa aquests, que eren més partidaris dels drets dels camperols i dels ciutadans. I es deien Nyerros perquè el fundador de la cosa aquesta va ser Tomàs de Banyuls, que era el senyor de Nyer.
Nyer.
I com el senyor... Nyer. Nyer. Era una mica com a...
Baldric.
Era Baldric.
Nyer.
Senyor Nyer.
Senyor de Nyer.
Va.
No. Baldric. Serrallonga era una mica Baldric.
Sí, una mica Baldric.
Un aire.
Una mica Escurçó Negre, sí.
Sí. Joan Sala va néixer a finals del segle XVI al Mas Sala de Viladrau.
Quina aigua més bona.
Quina aigua
no la va provar mai.
Va.
No era molt d'aigua.
Ni la va utilitzar.
No.
I als 4 anys se li mor la mare, i com que al mas feien falta dones per pencar, el seu pare i el seu germà gran, arreglen un casament aparentment molt satisfactori en termes econòmics i de propietat de terres amb les germanes Margarida i Elisabet del Mas Riera de Tona. Per tant, en un dia les germanes van deixar de ser germanes i van a passar a ser sogra i nora.
No està malament, eh? Jo, germà, no, ja no som germanes. Hòstia, no. Perquè tu t'has casat amb el pare i jo amb el fill. Però les germanes venien amb regalet inclòs. I el casament no va sortir tan bé.
La sorpresa no és el cotxe.
No han sortit tan bé com es pensaven al Sala. Les dues germanes van portar a viure amb elles a casa del Sala, amb el Sala, 11 parents.
Escolta, aquí... Venim acompanyades.
Venim, no t'importa no, que vingui la mama... No. I que eren 11 parents. A veure, en aquella època, en principi, tampoc cap problema.
Per què?
11 persones suposaven 22 braços per poder treballar del terra.
A treballar.
Vull dir, això es feia per bestiar, per conrear i tal. Però és que la meitat venien com si fossin Arda Güler o Íñigo Martínez. Venien lesionats. No eren... Not ready to play. Vale? RTP, que això que diuen ara la gent fina del futbol.
Sí, sí.
A veure, dels 11 que van venir, dos eren deficients mentals, i aquella època no els tractaven pitjor que bèsties. Ja. Per ells eren com si haguessin portat bestiar, una salvatjada. Bueno, no fa massa també passava això. Gràcies a Déu això ja s'ha corregit. I quatre més eren sords i no podien col·laborar massa en les tasques del treball del camp. eren sis boques més que alimentar, però que no ho produïen. Per tant, el negoci els havia sortit com el de Robert i les cabres. Les coses es van posar magres, i aleshores, econòmicament, i aleshores, Joan Sala i família Associados van veure en la delinqüència una manera de completar els ingressos.
Puede ser patilla, alegre bandolero, porque lo que hay,
no sabem fer una palma, però a dret, eh?
No. Però no negareu...
Completar que... el sou, eh?
Sí. Completar el sou amb
una coseta.
Menudeo.
Algun...
Sí, però no negareu que posar els
xixos... negoci.
Els xixos per parlar del bandoler català per excel·lència sí, sí. No és un acte disruptiu
veure, el
i genial.
El vaquiller era català, eh?
Oi, és veritat.
Oi.
I propi d'un Premi Ondas, eh? Però bueno. I com diu el Santi, és que a més no hi ha massa diferència, no hi ha gaire diferència entre el vaquilla i el nostre home.
En catalans, tots dos.
Tots dos eren catalans. I per començar, la llegenda de que el vaquilla, alegre bandolero que cuando roba repartes el dinero, no és certa en cap dels dos casos.
Ja.
Tot comença pels trepitxeos i acaba, com veurem, a tragèdia. Sí.
Un dia de 1622, Joan Sala hauria de tenir aleshores 27 o 28 anys, Miquel Marfull, un veí seu amb qui no tenia una bona relació, el denuncia pel robatori de dues capes gascones. Que estaven
capes gascones?
Sí, eren les capes aquestes.
De vestir?
De vestir. No com la del
Ramon.
Que fa...
No.
Sí, el Ramon, que tens confiança. Clar, entre les estrelles. No, estava el Jota Barbados amb
no
tu.
No em surt el nom. Ramon... Ai... Ramon García.
Ramon García.
Ara.
Vale, aquest, el senyor aquest de la capa.
Sí.
Bueno, pues,
no com aquestes.
Ell porta una capa castellana.
Sí.
El que, la capa
la gascona...
La gascona és molt més ampla.
Ah.
I serveix per amagar el trabuc.
És una mica més... diguem-ne, com de Dràcula, una mica més.
Sí, més. I de fet, la van prohibir les autoritats perquè la gent portava armes a sota.
Ah,
i
aleshores... Podies camuflar-ho molt bé.
No, però podies camuflar un bazooka i un missil terra-aire. Sí, vull dir, realment, sí, sí.
I la... Però ell va robar dos capes.
Va robar dos capes i a l'altre es va xivar. I a més, per què es va xivar? Perquè estava enfadat perquè li havia comprat una mula, els germans Sala, que aquesta mula havia estat robada amb un altre mas. Els trepitxeos que feien el Sala per completar la nòmina. Les autoritats, davant de la denúncia de Miquel Barfull, van i detenen a Joan Sala, que no es deixa detenir, es defensa a trets i s'escapa. Però ja hem dit que tenia un caràcter aquest home, eh? Abans de fugir, Pere diu... Collons, espera, que passarem a casa del Barfull...
Ah, del Pilar denunciat, eh?
A donar-li les gràcies per haver-me denunciat.
I què?
I l'assassina.
Oh,
el mata. Aleshores ja, a part dels robatoris i l'assassinat, comença ja una vida de fugitiu, allò amagat als boscos per les muntanyes, les contrades i tal, i ja no torna a veure aigua de Viladrau mai més.
Pobre.
Ni per fer-se un banyo checo.
És un proscrit.
El trabuc se li embrutava.
Com dius, és un proscrit de justícia i comença seriosament la seva carrera criminal. El seu primer gran robatori el comet a la Masia Saguer de Jafra amb la seva colla, que s'anirà fent gran...
Sí, arriben a ser 100 persones, eh?
Hosti, Déu-n'hi-do.
S'endugueren tota la genteria i la pedreria de la casa. Tasses, culleres de plata, anells d'or, molta moneda, una cadena d'or, molta roba de lli i de llana, i al tanto, unes quantes llonganisses.
Atenció!
Home, que no falti.
Llonganisses, clar.
Llonganisses.
Les ajàferes de comprar... La colla, a la colla, es... Digue'm Sherlock. A la colla hi havia un Malcolm.
Que dir... mentre un agafava monedes, diu... Calla!
Calla, que hi ha llonganisses! Hòstia! Diu, on està el Malcolm? De cal Malcolm. I estava el tio fotent-se les llonganisses. Vols deixar les llonganisses que hem d'agafar les monedes d'or? No. I l'altre...
Però això ho feien habitualment?
Això ho feien.
Quan assaltaven, s'enduien llonganissa.
Bueno, mentre va estar el Malcolm de Serrallonga...
Sí, en sèrio, si són 100 persones...
Home, alguna cosa s'ha de
menjar. Eren sempre anaven repartides per... Ja. És a dir, que això d'assaltar les segones residències no és d'ara, tampoc.
No, és
això
de
l'època. Ja això ja passava abans. Bueno, deixant de banda el cas de les llonganisses, que sembla un còmic d'Ibáñez, aquest va ser el modus operandi que va definir la seva activitat fora de la llei. Assaltar masos aïllats i viatgers. Joan Sala, ara ja conegut a tota la contrada com Joan de Serrallonga, mantenia amb els seus un cert respecte pels viatgers aristocràtics i fins i tot en ocasió no els assaltaven. Una altra activitat regular de la colla del bandoler de Viladrau era el segrest i el rescat de persones benestants, aquest sigui, i a vegades també feien de sicaris. És a dir, van passar de ser el vaquill a ser els casuals.
Oh! Hosti!
Ja veurem per què el Tino Casal, que estarà algú que estarà aquest, a veure...
Però que canti ara la tornada, no? Que triga molt, això. Ja ve, ja ve. Ara. Jo encara estic plantejant-me per què. Ai, ai, calla.
Meravellós, el nostre Freddie Mercury.
Serrallonga, que té a veure amb Eloís.
Ja veuràs molt. Que té molt a veure. Perquè ja hem vist els seus orígens, però la pregunta és, com era Serrallonga? En aquest aspecte hi ha moltes descripcions físiques a les cròniques de l'època, perquè era tan xulo que atracava la gent a cara descoberta i tenia un ego descomunal. Era un pinxo al que li agradava destacar i anar arreglat, sap? Pintón. Mm-hmm. Potser massa i tot,
Mira... Segons ens expliquen totes les cròniques, que hi ha moltes i que el descriuen, era un tipus alt i corpulent, amb bigoti, poca barba, cavallera fins l'espatlla, gallina Maxi López, una mica.
Hosti, sí.
Vale. També era molt presumit i com a bon capitost es distingia de la resta de la quadrilla guarnint-se de dalt a baix amb un barret de plomalls,
home,
capa vermella o blanca, carregat de joies i arracades. Era Tino Casal o el de Pirates del Caribe, una mica,
sí,
Jack Sparrow, sí. Com hem dit, un dels trets més característics de les seves accions era que sempre anava a cara descoberta perquè li agradava figurar.
Saps que m'està agradant? Serrallonga, o sigui... Era esteu aconseguint el contrari, o sigui... Sí, però... Un senyor que va vestit com Tino Casal o com Jack Sparrow i que s'emporta llangonisses dels masos, em sembla...
No, se les enduia ell, Se les enduia
el Malcolm.
Però espera, que ara arribarem.
La resta de la tropa que portava no anava tan mudada, Xavi?
No,
Els Wailers de Serrallonga...
Serrallonga i els Wailers.
Eren escollits, diguem-ne, entre el pitjor de la societat.
Ja.
Galeots fugats, delinqüents, soldats que havien desertat, fins i tot... Francesos!
Portava francesos!
A Catalunya!
Problema amb la immigració. Ja teníem allò. Immigració delinqüent.
Perquè aquests creuaven la frontera per viure al costat de Tino Casal, de les guilleries, de robar els pobres desgraciats que es trobaven al seu camí. Entre els seus col·laboradors ens ha arribat els noms dels... els germans Borrullet, que semblen personatges de Cavall Fort, però...
Germans Borrullet! No. Les aventures dels germans Borrullet!
No. Però em sembla que té una mala hòstia important,
Sí, ja es veu.
Un dels quals havia estat ermità del santuari de la Font Santa.
I mira, el Borrullet, que anava per ermità, assaltant gent pel carrer, tu.
Els quals foren penjats més tard a Verges.
Clar, a Verges.
Sí, a Verges. També Pere Puig de Castellterço, Joan T., dit lo monget de Ton, Joan Gardat...
Aquest devia ser que es menjava les llonganisses.
Sí. Lo monget,
Lo monget era de menjar.
Joan Gardat.
Joan Gardat, dit lo garçó de Caldes de Montbui.
Hosti.
Valentí Oliveres, teixidor d'allí de Sant Llorenç que Sagual. Ramon Muntada, del mateix joc. Jacinto Vila, dit lo magall d'Artés. Tota una col·lecció de malfactors, però que, la veritat, que eren malfactors, era gent xunga, però era gent xunga que vivia acollonida en la presència i la crueltat del seu Tino Casal.
Sí, que aquest et cau també a tu.
Bueno, no sé.
Sí, que et cau molt bé, ja pots dir.
Com no atracava la noblesa i a tu t'hagués deixat passar, però...
Exacte.
És que si recordeu, el seu propi fill ja el va definir com furiós, venjatiu i irascible.
Això sí.
I potser es va quedar curt, En una ocasió, tot i fugir del sometent que el perseguia, va fer marxa enrere per escarmentar la dona que l'havia denunciat. Li sentava malament que el denunciés.
Sí, clar.
Sí, això sí.
També es pot entendre,
Va donar marxa enrere per tornar i escarmentar la dona que havia denunciat pel robatori de dues gallines.
Dues gallines,
I li va tallar el nas.
Hosti.
A més, quan s'enfadava amb els pagesos que no l'ajudaven en les seves fugides, els hi fotia pallisses, els hi matava el bestiar, els hi cremava les collites, i com a marca de la casa, els hi tallava el nas. No sé quina fixació tenia aquest senyor amb el nas.
Déu-n'hi-do.
Es veu que tenia una fixació amb aquest, però tu et cau molt bé.
No. He dit que d'un moment, sentir-ho Casal, m'interessava.
No, les forces d'ordre... molts cops l'aconseguien atrapar.
Ah, sí,
Però sempre, fins que ja no va poder ser, òbviament, aconseguia sortir lliure. Una mica Chapo Guzmán, O bé...
Però un cop detingut sortia.
Sí,
poguessin atrapar-lo.
Que no tenim un problema, que és els reincidents. Els reincidents aquests que la tenen no sé quantes vegades. És a dir, aquest no és el problema que un xavalet d'aquests robi quatre carteres al metro. Sinó, aquest tio el detenien i el tornaven a deixar anar.
Eren per la seva ascendència noble, com la teva, comte de Bondó, o pels suborns...
Més aviat per això.
O pels suborns que pagava els soldats, que estaven molt mal pagats per l'estat.
Clar, els donava un anellet d'aquests que portava i
ja està. En aquell sentit, acumulava riquesses, perquè una de les seves activitats més lucratives era la de segrestar persones per les que demanava un rescat.
Un encant de persona, eh?
Una mica... Els segrestos després dels narcos, els amagava en un castell que hi ha al Puig de la Forca i, precisament, en un d'aquests segrestos va començar la seva davallada.
Què?
Cançó dedicada al Montseny. Que bonic és el Montseny. L'anècdota que explicarem a continuació...
Cat Folkin.
I explica com de tarat estava en Serrallonga. Corria l'any 1627 i les coses s'havien posat xungues pel bandolí.
Per què?
Els soldats de Felip IV l'empaitaven de tan a prop que va haver de fugir un any i refugiar-se al Rosselló, no al carrer Rosselló.
No, home, no, ja s'entén.
I mentre estava allà, troba a... Atenció, Joana Massissa.
Joana Massissa?
Sí, la tia es diu Joana Massissa. Al tanto. Era una vídua de Castelló d'Empúries que, pel seu nom, devia ser com, jo què sé, la ben plantada. La...
No, home, però no era un sobrenom, no? Era del cognom. No sé,
però si tu et dius Joana Massissa, és que aquí hi ha alguna... Si s'ajunten Joana Massissa i la del Trabuc, aquí ha de passar alguna cosa. Ell la segresta i se l'emporta al Montseny. Allà, coses que passen, quan et segresta el del Trabuc, s'enamoren.
Oh, sí?
Sí, una història d'amor. Ella, retinguda pel bandoler i el seu Trabuc, al monestir de Sant Segimon, queda seduïda per la bellesa del paratge i pel trauc.
Prou.
I no vol marxar, fins i tot quan ella s'ha cansat de cardar amb ella i la vol fotre fora, que ja la senyora ja molestava, diguem-ne. I escolta, que ja t'he deixat lliure, ja hem pagat i te'n pots anar. No, que jo em quedo aquí, que m'agrada molt Sant Segimon. La senyora Joana devia tenir-los ben posats, perquè aquest home no era fàcil dir-li que no.
No, clar.
Perquè va dir que d'allà no es movia fins al punt que diu la llegenda que Serrallonga, desesperat, un dia va sortir del monestir fins als ous de Joana Massissa, alçant el puny i va amenaçar la serralada amb el crit «Mataré el Montseny!»
Tot el Montseny.
Montseny tot, tot. Cosa que han fet després altres delinqüents fent urbanitzacions.
Sí. Potser per estar amb la Joana Massissa, o potser...
Massissa.
Perquè la sort se li va acabar, Serrallonga va començar a anar a papadregar i el soldat cada cop estava més a prop d'enxampar-lo. El nomenament com a virrei de Catalunya del duque de Feria...
Ojo!
Hosti. Duque de Feria, això és el...
Atenció, eh?
No, aquest és molt abans de que el seu descendent fos acusat de fer fotos amb nenes petites
i que l'altre
seu descendent fos acusat de fer trapis amb mascarilles a Madrid...
Sempre han sigut una bona gent.
Ja estaven aquí.
Una bona família. Feria, una també. Molt bona família.
A part de posar els cavallitos...
Però
feien...
Pues bueno, aquest, el duque de Feria va posar-lo contra les cordes i organitza un gran sometent per de l'ESO, que és una organització paramilitar, que obliga a tallar-se els cabells. Li obliga a tallar-se els cabells.
I per què?
Sí.
Home, per passar desapercebut.
Ja no és el teu Tino Casal.
Clar, això és passar-se ja.
No, ara sembla
ara
el senyor qualsevol.
Ara es té tan gana.
Hosti.
Ara i oculta la seva identitat. Ara és Puccio. I ell, que era tan xuleta, va adoptar el nom de Jeroni Camps.
Que si ha posat de Joan de Serrallonga, Jeroni Camps, que sembles un passant de notaria.
No, ja no.
Sí, pues ja has fet tan gana, de veritat. Bueno, és que és...
Sembla un nom de personatge de competència.
Sí, no?
Sí, sóc en Jeroni Camps.
Sí.
Sobre el 1632, la seva situació ja era al límit i es va veure obligat a vagar pel país demanant almoina amb l'única companyia d'aquí, de Joana...
Massissa.
Ah, un altre. No el va deixar...
No. Massissa sempre va dir, jo amb el Trabuc. On vagi el Trabuc, vaig jo.
Exacte.
Finalment...
Siga el Trabuco. Buco.
Prou.
Finalment va ser capturat el 31 d'octubre de 1633 per la partida que manava el tinent Ferran Paulí a Cal Agustí de Santa Coloma de Farners. El van portar a Barcelona i li van fer passar canutes, això és veritat. Durant 2 mesos va ser brutalment torturat. I atenció, estem parlant del segle XVII. Quan diu brutalment torturat al segle XVII, vol dir molt brutalment.
Molt brutalment.
Molt brutalment, sí. Fins que va confessar 140 crims. Fins que va poder parlar, imagino. I va delatar a tots els seus col·laboradors. Li van fer de tot, però només consta en acte que li van fotre 100 fuetades i li van tallar les orelles.
Uf.
El van jutjar... quan gairebé ja no es mantenia ni en peu, estava fet una piltrafa, pobre home, i la sentència va ser brutal. i la van fer servir per fer escarmentar molta gent. Va ser condemnat a la forca per mal hombre, ladrón, salteador de caminos i rebelde.
No va delatar més perquè li preguntaven per no tenir orelles.
Ja, no.
Qui més? I ell no tenia...
Però le oigo. Diu, coño, no tendrías que haber cortado la oreja.
Però és que ni una mort tranquil·la va poder tenir. El Boixí es veu que era un becari.
No.
Becarios no! Becarios no,
no, no. No, no.
I quan el van penjar va quedar agonitzant, donant puntades de peu en plena agonia. Oh, davant d'aquesta destrossa, el Boixí va haver de rematar amb un ganivet per evitar l'espectacle. Un dels seus
fills... Bueno, evitar-lo.
Evitar-lo, bueno, evitar-lo. Sí, un dels seus fills que estava ja presenciant l'execució, va morir allà mateix.
Del sud, bueno, sí, dolor.
També, qui et mana anar a veure l'execució del teu pare?
No, va,
I perquè no hi havia Instagram.
És com els pares ara que van a veure jugar els nens a futbol.
No hi vagis,
és igual. No vagis a veure l'execució del teu pare.
No.
Després de mort, totes les seves propietats de la seva família van ser cremades. El van esquarterar en quatre trossos i van penjar el seu cap en una gàbia que va ser exposada al portal de Sant Antoni de Barcelona, on va desaparèixer per inaugurar una altra teoria de la conspiració.
Sí, d'això, d'on estarà el cap, qui l'havia robat, el crani de la calavera de Joan de Serrallonga. A veure, la crueltat de la seva execució, òbviament, que va ser molt cruel, va contribuir a que la memòria popular el considerés un heroi, i la literatura va fer la resta, com hem explicat. I ara és un home gairebé venerat, que fins i tot té un ball tradicional,
el
ball de Serrallonga, que té unes 80 variants, depenent d'on es balla, depèn dels pobles del Montseny, per la Catalunya es balla molt, i les coses... El ball difereix una mica, no? El que sí que tenen en comú és que s'utilitzen armes de foc.
Trabucs.
Trabucs, sí, clar. Com ens divertim els catalans, eh? Que bé que ens ho passem, eh? Ens vestim allò de bandoler i anem a ballar amb la pubilla disparant amb el trabuc. Molt bé. Però és cert que la seva detenció va servir molt per acabar amb el bandolerisme de camins i de boscos, no de les corbates.
No, que no.
A parlar de la música i tot això, però aleshores ja no anaven a cavall. Com ho prova el fet que l'altre gran bandoler de l'època, que era en Roca Guinarda...
Home, sí.
Va pactar la seva retirada de la vida criminal, obtenint el perdó a canvi de marxar a Nàpols a capitanejar els tercios del duque de Alba.
Ah, o sigui, se'l van quedar per ells.
Sí, el van fitxar.
Saps com els hackers es contraten les empreses per fer la protecció? Pues igual.
Roca Guinarda van als tercios i a Serrallonga el van fer quarts.
Sí. I ja per acabar, Xavi, posem... La cançó de Serrallonga.
Torna Serrallonga.
Home, clar que sí.
No?
Ahí està, mira. Serrallonga. Serrallonga. Serrallonga.
Volia sentir fa estona el Torna Serrallonga, els Esquirols.
Serrallonga, la banda... Pensaves que de veritat posaríem els Esquirols?
Home, jo pensava que posaríem els Esquirols. Fa molta estona que estic esperant. Heu posat de tot aquí? Deixa'm posar la sintonia normal, perquè de veritat, eh? Bé, doncs Joan de Serrallonga avui passa a ser un il·lustre execrable, ell i el seu trabuc. Bé, Santi, Malcolm, que vagi bé, eh?
Quan tornem a venir?
Que moreno que estàs.
Va bé.
Fareu Beckenbauer o...
No, sí que farem.
Però no és veritat que farem el programa de l'Hispània la setmana que ve, no?
No. Que jo sàpiga, no.
Ah, igual no vas anar a les Barbades.
No. Va, deixeu-me. Adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.